Notícia d'última hora. S'informa que els estudis de RTVA han sigut interceptats per un grup de joves del Rusc. Les autoritats fan saber que això es deu a que ara comença...
Que ara comença el què?
Rusquejant.
Rusqué?
Rusquejant. Drop dead.
Lliure d'intel·ligència artificial, ple d'estupidesa humana. Rusquejant amb RNA.
Portem a la ràdio allò més vira del món online, a 94.2 de Ràdio Nacional d'Andorra, cada últim divendres del mes.
Som la crem de la crem. Música, entrevistes, concursos, salut mental, sexualitat i els safarets més top de l'actualitat.
Els joves del Rusc fem un programa de devoradores per a dives i flops, no apte per fifes.
I punch. Diva!
Servim figa.
Mother! Ah, no, claro, és en català, no? És mare.
Bon any nou 2026! Adorats oients, esteu escoltant el primer episodi de la tercera temporada de Rusquejant amb RNA. És correcte, encara seguim aquí, i aquest any arriba amb més diversió, més entrevistes i moltes sorpreses, gràcies a totes les persones que ens heu donat suport durant les temporades anteriors. Com funciona Rusquejant? Com sempre, una entrevista, que la d'avui és molt top, oi, Chloé?
Hombre, que sí, ens ha costat, ens ha costat.
També tenim la Gen Z, on parlarem d'influencers i ho acabarem amb un joc esperat protagonitzat per la Neusa.
Hola.
I acabarem amb l'estimat consultori, on respondrem les preguntes que ens heu enviat per Instagram, @rusquejant_rna. Però abans, comencem amb una pregunta. Com heu celebrat l'any nou, el cap d'any? Comencem amb la meva esquerra, Maria.
Doncs jo el vaig començar adormida, perquè em vaig quedar adormida abans de menjar-me el raïm, però bueno.
Oh, quin delicte.
Yeah. Bastant, bastant.
Jo, pues, amb la meva família.
Quin és el teu nom? Presenta't.
Soc el Noan.
Jo sóc la Karen i doncs no vaig fer res interessant. Bueno, sí, vaig anar a sopar i després de festa i bueno. No donaré detalls del dia següent, però sí. Que guai.
Bueno, jo sóc l'Andrés i bueno... Quasi m'ofego amb el raïm i vaig sortir de festa, va, però per veure l'ambient i la xusma... Bueno.
Jo sóc el Nuno i ho vaig celebrar amb la família, que com a l'Andrés que també quasi m'ofego amb el raïm.
És es que no lo pelen, tio, no ho pelen. Tio,
no. Doncs jo em dic Daniel i desafortunadament em vaig quedar adormit a les 10 de la nit sense menjar-me'ls i el dia següent me'ls vaig menjar.
El això cacau ja lat.
No. El cacau lat.
Jo sóc la Neusa i també ho vaig passar amb la meva família i em vaig anar de festa també.
Jo sóc la Chloe, el vaig celebrar a casa, vam fer una petita festa i com ens vam despistar el vam menjar una miqueta tard, però vam fer un any...
I per últim jo sóc la... Ui, perdó.
Perdona,
i per últim jo sóc la Vera i ho vaig celebrar portant roba vermella per tindre un any nou 2026 ple d'amor i vaig trucar a la meva millor amiga per a que donés videollamada, videotrucada a l'àvia, a la iaia. I això és Rusquejant! Comença la música! Hey, Mr. DJ!
Tenim la nova cançó del Bruno Mars, que a mi m'agrada molt i també a molts amics meus. I ara aquí esperant a que surti el nou CD. Aquesta cançó es diu Just Mine i us la recomano molt. Ara estem a la secció d'entrevista, que segur que molts teniu ganes. Segur que més que jo, impossible. Si sou fidels seguidors del programa, segurament haureu vist al nostre Insta els convidats d'avui. Espera, que no els coneixes?
No.
Doncs ja t'ho explico. Ells són un grup de Barcelona. Es deien Rising Star i van començar l'any 2023. En el seu primer... Ai, com a covers de K-pop. I després van treure el seu primer single, Horizon, el 2024, que per cert és la meva cançó preferida. Fins ara han estat full non-stop, amb esdeveniments, concerts i dos singles més. Per sort, avui podem comptar amb dos d'ells, i tot i que no estan tots, ja que són un grup de 8 nois. Bona tarda, què tal esteu?
Hola, 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 bona tarda.
Bona tarda.
Hola. Us podeu presentar dient els vostres noms, l'edat i d'on sou, si us plau?
Sí, doncs jo sóc l'Iñaki, tinc 27 anys, els vaig fer al desembre i visc a Sant Cugat, que és una localitat propera a Barcelona. A 20 minuts en cotxe o transport públic.
I jo sóc el Jordi, tinc 28 anys i sóc d'un poblet al costat de Lleida.
Que guai, aquí estem full Espanya, full Catalunya. Com us va sorgir la idea de fer aquest grup de música?
Doncs, realment, vale, portàvem anys ja fent covers de K-pop i tal, i sempre hem sigut com molt amics, des del principi vam connectar molt bé, i quan van arribar els últims membres, que van ser el Pau, el Noah, el Willy, el Maco una miqueta abans, però també va ser com de la nova horneada de membres, estàvem en una època com que alguns volíem com fer alguna cosa diferent i vam començar provant les covers de cants, cantant. I de forma molt, molt natural vam acabar dient, i si provem com de, perquè ens va agradar, i vam dir, i si provem com de treure música pròpia, com seria? Seríem a gust, no sé què, i ho vam fer, i aquí estem.
Sí. Podem dir que us ha sortit bé la jugada, no?
De moment ho estem disfrutant molt.
Estem molt contents amb el resultat i...
Està guai, està guai.
I seguirem.
I com vau escollir el nom de la banda? Va ser un debat o... Més o menys, com va sortir la idea de del nom?
Bueno, el nom ve realment d'un concurs on es van presentar només un parell de membres i un d'ells ja no forma part del grup. I van decidir el nom del grup arrel d'un survival coreà que es deia Rising Star. I a partir d'aquí van triar Rising Star com a nom del grup d'aquells dos integrants, però després van anar afegint integrants, entre ells Iñaki i jo i l'Isma. Però ara mateix Rising Star ja no és el que era abans, han fet com un rebranding i ens hem quedat el mateix nom perquè creiem que ja formava part de la nostra identitat. I tampoc volíem canviar el nom de grup perquè la gent ja ens coneixia d'aquesta manera. Simplement vam fer com un lavado de cara i li vam donar un nou significat i una nova direcció tant artística com conceptual, com d'integrants. També vam afegir els membres i ja està. I a Rising Star s'ha convertit en el que tal.
Ostres, està guai. I parlant de noms, el nom del fandom, també, d'on va sorgir?
Bueno, el fandom es diu Zenith. I fa una mica al·lusió a Rising Star, és com la traducció literal seria estrella ascendent o estrella que puja. Llavors volíem buscar algo que fes referència a l'univers o a l'atmosfera o alguna cosa així. I l'Isma, que és un tio supercreatiu i que té molt bones idees, doncs va buscar cossos d'estrelles, noms de galàxies, i al final ens va agradar molt Zenit, que és com el punt més alt de la cúpula celestial.
Està guai, està guai.
Aleshores, podríeu dir que sou un grup astronòmic.
Sí, sí.
Que risa.
I, clar, haveu dit que us portàveu molt, o sigui, que haveu connectat molt sent el grup i tal, i ara mateix la convivència entre vosaltres continua sent bona, no?
Sí, com a tots els grups, de tant en quant tenim les nostres... Xoquem, de tant en quant. Però bueno, també és normal i és natural que això passi en un grup. Potser si no passés també seria preocupant. Però bueno, després de quan hi ha aquestes ocasions puntuals, després molt, molt de seguida parlem les coses, es solucionen i... tornem a estar al mateix paper. Així que la convivència és bona. Som un grup d'amics, sempre ho diem. Abans d'un grup musical, som un grup d'amics.
I també, parlant del grup, també podeu parlar amb els altres, si ja sabeu i tal, què us dediqueu professionalment i si podeu viure d'aquest món ara mateix, o sigui, de la música i tal.
Bueno, en el meu cas, jo vaig estudiar traducció i ara mateix soc profe de traducció a la Pompeu, aquí a la Pompeu Fabra de Barcelona. I soc traductor en plantilla, freelancer també. T'ha de fer una mica de tot perquè la vida de l'autònom és una mica dura. Llavors, faig encàrrecs d'autònom i també dono classe.
Jo, en el meu cas, vaig estudiar un grau superior d'administració de finances. I des de 18 estic treballant d'administratiu en una multinacional japonesa. Que no diem el nom per no fer promoció. Però sí, comptable. I després, els altres membres, tenim uns quants profes de ball. El Maku, el Noah, el Pau i el Willy també fa classes de ball, tot i que ha estudiat la carrera de psicologia. I encara està fent el màster, no? Màster. I el Sergio, que és... mai sé exactament com dir el nom tècnic, però crec que és com tècnic de...
D'hospital?
D'hospital, sí. Arregla aparells d'hospital.
I l'Isma, sí. Astronauta, no? Per lo d'abans.
Va estudiar una traducció amb mi, de fet, però no li va agradar mai el món de la traducció. Estava una mica desencantat en la carrera. I va tirar pel món tecnològic i va fer també un grau de programació de maquinària i ara és programador de màquines 3D.
Ostres, doncs us podeu... Clar, perquè aquí poc la merchandising que traieu la pot imprimir l'Isma, també. creieu que un... O sea, ara us hem fet ara mateix, al present, però creieu que en un futur podreu viure d'aquesta, la indústria, la música?
És una pregunta que a dia d'avui és complicada. Perquè ja no tan sols el món de l'artista és molt complicat, però també el que pretenem aconseguir és com una figura que a Espanya tampoc és que estigui molt explotada. Sí que cada cop es veu més, no? El típic artista que, o grup o agrupació que canten i ballen i que tenen més actuacions, com a, que ja no és el típic cantant amb un peu de micro sol a l'escenari, sinó que ja porten backdancers, tenen una posta en escena més K-pop, en aquest sentit. Però a dia d'avui està com molt, molt poc explorat aquest camí. Llavors, és complicat. Però nosaltres serem els primers.
Hombre, que sí. Nosaltres estarem aquí per apoyar-vos.
Yes.
Amb el tema del K-pop, vosaltres ja escoltàveu K-pop i estàveu molt endinsats del món d'ell abans de començar a fer aquests covers?
Doncs realment, en el meu cas, quan vaig conèixer el K-pop, em va enamorar tot el format i el mateix dia o el dia després ja vaig començar a aprendre coreos del grup. Llavors, jo realment sí que va ser conèixer el K-pop i començar amb les covers també.
Jo igual. Jo també m'ho va ensenyar una amiga de la uni i em va dir mira't això, perquè sé que t'agrada ballar, llavors mira't això. Em va passar, no sé si va ser Dope o Fire de BTS, i bueno, jo ja vaig dir, vale, vaig a investigar més, vaig a mirar qui són, què fan, per què ballen tan bé, per què són tants, i al principi, perquè són tots la mateixa persona. No, hòstia!
Sí. Jo, de fet, tinc una pregunta. O sigui, quin és la vostra... O sigui, el grup de K-pop que us ha inspirat, o sigui, que és com la vostra inspiració? No sé si m'arribo a entendre.
Vale. En el meu cas, és que tinc dos. Hi ha un que és top... Bueno, tinc tres, diria. TXT i Seventeen són mi todo. A nivell vocal. I luego Rise també últimament m'està encantant. No era tan fan, però ara, des que han començat a treure més música, jo també m'ho escolto tot el que fan.
Increïble.
Teniu algun projecte així que diguéssiu, ostres, m'agradaria molt participar-hi?
Sí. O sigui, ara, per exemple, en el que... Aquí estem molt focalitzats i volem com optar en un futur és massana festival on hi hagi molta gent, on sobretot hi hagi molta energia. Com que és un format que encara no hem explorat com a tal i ens agradaria molt. En un futur seria molt guai. Primavera està un Barcelona Beach Festival. Estaria molt bé.
Creiem que podem donar molt show a algun lloc d'aquest.
Sí, un dels nostres forts és com la presència escènica, donar molta força en el ball, en el carisma i tal. Fer-ho en un festival on la gent està tan hypeada Segur que ho passaríem tot molt, molt bé.
Clar, parlant ara d'aquests projectes i tal, que pots, que hi haurà fans, teniu una fanbase ara, diguem, que és bastant gran.
Bueno, no, no sabria dir si gran, però és superfidel, això sí. Elles són molt grans perquè es fan notar molt, són molt bones, ens donen molta energia i s'ho curren moltíssim. Tenim molt contingut i venint als esdeveniments que fem, que són uns quants. Però sí, nosaltres optem sempre a que tant de bo el fandom creix més i cada cop podem arribar com a més gent. I estem molt agraïts amb el que tenim ara, però sí, sempre volem anar a més.
Quin, o sea, ara parlant de fans, quin seria per vosaltres un fan de veritat? Què tindria que tindre un fan fidel, fidel?
Bueno, una persona, jo crec que a nivell artístic, una persona que... Perquè ara nosaltres mateix, al ser un grup tan nou, evidentment anirem canviant i anirem explorant i anirem triant quin camí artístic i musical ens agrada més. Llavors, jo diria que un fan de veritat és aquell que es quedi, tot i que potser alguna cançó no li agradi o alguna cosa més artística, alguna opció més artística estigui una mica diferent al que normalment li agrada, si explorem un concepte més rebelde o més cute o alguna cosa així, doncs que al final que li agradi tot, no? Que ens doni suport sense importar quines siguin les eleccions. I no sé. Sí.
Bueno, ara...
podríem dir.
Ara passarem a una part que no se'ns farà tan avorrides, ja que venen ara les preguntes típiques del nostre programa. Així que prepareu-vos, que avui comença fort. I començarà el Dani.
Hola, hola.
Hola.
A veure, aquesta pregunta va una mica... Qui és del vostre grup el que més possibilitats té d'acabar la presó?
Bueno, jo crec que cap, però si algú, si hem de dir algú, jo crec que seria... Potser seria el maco.
Jo crec que també, eh?
Per què? Podria ser, perquè infringeix la llei sense ell saber que ho està fent, o sigui, sense donar-se en compte, o... No sé. Un cabral al cabell. Sí. Per imprudent.
Ara passem a la Vera.
Ei. Quina seria la parella més tòxica del grup?
Vale, la parella més tòxica del grup. Parlarem per experiències internes. Però bueno, diguem que el Willy té com un feeling amb mi important, no? Però si jo... Si jo me arrimo a qualsevol altre membre, perquè el Willy és una... Llavors, potser diria que el Willy és celoso.
El Willy amb el Iñaki, interessant. I tu, Jordi, què creus?
Ah, jo crec que també, eh? És que el Willy, uf, és com que té xipe amb tot, però tampoc li agrada que la resta... com que els fans o entre nosaltres es xipegin els teus xipes amb alguna altra gent.
El Willy escoltant tot això. No!
És possessiu.
Jo haguéssim vingut a l'entrevista i jo haguéssim pogut protegir-se.
Tenim una pregunta especial per al Willy. I no l'hem pogut
sí,
fer.
Sí. Teniu alguna... Sabeu la hair routine del Willy?
Perquè mare meva la melena que
ja,
porta.
Ja, ja, eh?
De fet, ho ha... Hi ha un clip on ho explica perquè a un directe que vam fer li van preguntar i ho tinc al cap gravat. Ell simplement va dir que ella el que fa, a part de dutxar-se normal, s'aixeca, es dutxa, mulla el cabell cap enrere i que seque. Però molt més no fa, així que són genètiques, jo crec.
Ostres, doncs...
Tant de bo jo tingués aquesta genètica.
Ja. Ara el Nuno ens di... Ah, no, perdó, que Nuno que ni res. Ara la Maria.
No, el Nuno.
No, però el Nuno este que guarda al final la pregunta.
Claro.
Ah, és veritat.
Maria.
Vale, doncs la meva pregunta és qui de tot el grup vesteix millor?
Ah. Bueno, jo crec que els teniu davant, no? Els que vestim millor.
Al...
Tindrem que veure.
Ell jura.
jo diria que hi ha dos, tres tipus de persones. Els que ens agrada la moda, ens agrada com vestir bé, tenir roba guai i ho sabem combinar, que seríem l'Iñac i jo i el Sergio, potser també. Luego està maco, que vesteix bé, però ho fa sense voler. O sea, és com un talent natural que té. I el Willy també vesteix bé, que diria, li agrada la moda. I luego està la gent que ja passa de todo. Igual.
Me'n recordo en un directe, el Noah, amb xancletes, la part de dalt de traje i pantalons curts.
És que és un despropósito.
Sí. Va ser boníssim.
M'ho imagino.
No, però a poc també jo crec que estem com intentant, l'Iñac i jo, fer entrar-los al cap, que és important també tenir aquesta idea de vestir bé ja no només als assajos o als vídeos o qualsevol, sinó també pot ser a l'hora d'anar a comprar al Mercadona, doncs no. Però, jo què sé, si tenim un esdeveniment i arribem al lloc i hi ha gent, doncs ja és tenir com una imatge, una idea d'imatge.
Mm.
Home, ha millorat molt la cosa, la veritat, des que vam començar fins ara, els que potser no hi prestaven tanta atenció a vestir, a dia d'avui, està molt millor que com vam començar. Això segur.
Quina va... O sigui, ara us la farà la Vera, també, vale?
No, el Nuno.
No, és mentira. Vale. Qui va fer la millor cagada i quina va ser?
Vale. Jo...
Total sinceritat.
Jo tengo una en mente.
Vale.
Va ser fa poc i va ser al Salón del Manga.
I el dia que no vaig...
Vam actuar a l'escenari gran i vam fer l'actuació de Your Idol. Què passa? Que aquell dia teníem com moltes actuacions. Teníem una de 45 minuts i després aquesta de 20. Llavors, abans de pujar, vam dir la de Your Idol la fem només cantada i no veiem per poder descansar una mica. I tots, vale. Vam arribar, va començar a sonar la cançó i tots van començar a ballar, menys jo i el Mago, que ens vam quedar com de pedra, amb tota la gent davant, i el Mago i jo... Però sí, va ser com, instintivament, tots els altres van començar a ballar, i ja està. De fet, està el vídeo pujat a YouTube de la performance en directe, i se'ns veu.
Ho veurem. Sí. Avui. Quan arribem a casa, ho mirarem.
I ja està.
Ara la Karen...
Grans cagades no hi ha hagut gaires, tampoc. Mm.
Ara la Karen us farà una de les preguntes que ens han fet arribar els fans.
Vale. Doncs la dic en castellà perquè s'ha escrit en castellà.
Sí, digue-la en castellà.
Vale. ¿Tenéis pensado sacar en un futuro algún libro o de algún género en concreto? Ya que Inky hizo un poema para Divin Deep, me entra curiosidad saberlo. Gracias, chicos, de vuestra fan, Gema.
Messi lleva para la pregunta. Respondemos en castellano porque...
Bueno, fer-lo en català millor, perquè la pregunta com ens la van fer arriba en espanyol, més que res esperaix.
Vale. Ok. Doncs, la veritat és que de moment estem molt centrats en la música i no tenim espai mental per posar-nos a pensar en llibres i coses externes a això de fer música. Però bueno, realment, escriure com a tal ja ens intentem involucrar molt en escriure la lletra de les nostres cançons i amb el projecte pròxim que tenim estem intentant estar més presents en la creació i la producció de la cançó, sobretot a nivell de top line i de lletra. Llavors, bueno, potser un llibre no, però sí que escriure les cançons sí que estem involucrats en ello.
Algun spoiler així petit, si teniu alguna cançó preparada?
Bueno, vam fer la setmana passada vam tindre un esdeveniment on també ens van demanar un petit spoiler i jo crec que també l'ocasió lo merece, no?
Home, llavors, sí, super. Aquí a Rusca ja no, home.
Òbviament.
Bueno, doncs vam dir que faríem un mini-àlbum aquest any, o sigui, aquest 2026 serà com molt important per nosaltres també, perquè farem més música amb més cadència. I jo crec que el següent single, bueno, no, single no, la següent cançó que traurem serà de cara al maig-abril.
Altes declaració, maig-abril.
Oh my God.
Serà d'un estil que encara no hem fet. Llavors serà una nova faceta.
Intentarem adivinar-ho. Ara el Nuno us farà l'última pregunta.
Hola, on és? No sé si vosaltres estareu molt ficats a lo que passa aquí a Andorra, però coneixeu el crepé de la Rotonda i la polèmica que l'envolta?
Ah, sí. Sí, 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 és veritat. Ara sí, ara que ho has dit tu, sí. Quan vaig...
El que insulta.
Quan ho vaig dir, vaig dir... No, però ara que ho has dit, sí, el que insulta.
Sí, 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 aquell mateix.
Vale, jo també... Qui és, però la polèmica no estic molt segur. Vaig veure com un vídeo que s'estava com discutint amb un botiguer del costat o alguna cosa així, però no sé si és aquesta polèmica.
Sí, i ara té que controlar la fila, perquè si no, 3.000 euros de multa.
I té seguretat per la cola.
Sí. Bueno,
que té seguretat ara.
Ah, sí. Perquè l'ha posat ell mateix, perquè si no li poden multar, li poden posar 3.000 euros de multa.
Llavors...
Perquè parlava com als altres comerços, o perquè...
Per el comerç i perquè també tapa la via pública.
Perquè és un carrer superpetit, és molt estret, i es formen unes coses supergrans, llavors, perquè no hi passi res a la gent que passa per allà, el que ha fet govern és posar com una norma on cap comerç pot tenir una quota llarga sense vigilància ni res perquè no hi hagi res en perill.
Uau, vale.
Sí, és això.
Bàsicament.
Bueno, sento despedir-nos aquí. Ara us deixem amb la vostra pròpia recomanació i, bueno, ara sí, quan anem a Barna, fem alguna cosa amb vosaltres, eh?
Yes.
Ha sigut un plaer.
Ha sigut un plaer.
Ha sigut molt guai. Moltes gràcies per comptar amb nosaltres. Sí.
Podeu despedir-vos, en plan, fer el nom... O sigui...
El Rising Star.
Sí. El nom de salut.
Rising Star,
sí. Així, vale. Algo així.
Nosotros somos Rising Stars.
Adeu, Lovis.
Ara passem a la recomanació i moltes gràcies per haver assistit, de veritat.
La nostra recomanació és Night, d'Enhypen, que és l'últim comeback que han fet. És una canció molt enèrgica i ens va agradar des del primer moment i és molt catchy. I bueno, Enhypen en concret és un dels meus grups, bueno, és el meu grup preferit i el combat m'ha encantat. Llavors, aquesta és la nostra recomanació.
En aquesta edició de Gen Z parlarem dels influenciadors que estan actualment a Andorra, com per exemple streamers com el Rubius, The Gref, Willy Rex, o de persones reconegudes com el Crepé de la Rotonda, del qual parlarem bastant avui. Primerament, farem unes preguntes introductòries per descobrir la vostra relació amb els streamers. A continuació, entrarem més específicament a parlar de la relació dels influencers amb Andorra i, per finalitzar, debatrem sobre les recents polèmiques del Crepero i la pastisseria Balancem. Esteu preparats?
No!
Sí!
Sí! Sí!
També volia comentar amb vosaltres la polèmica que ha sorgit al voltant de Balancem i el Crepero. No sé si ho sabíeu, però darrerament hi ha hagut queixes al voltant del Crepero, sobretot pel que fa a la imatge del país, amb els seus insults als clients i les cues que col·lapsen l'Avinguda Carlemany. Què en penseu?
Doncs, personalment, penso que és exagerat que la gent digui «Ai, és que la imatge d'Andorra ja està manxada, no sé què». Doncs realment no crec que sigui així. Al final és com als Estats Units, no? Que als Estats Units hi ha com un local on la gent va perquè li agrada ser insultada. Sé que és raro, sé que sona raro, però o sigui, bàsicament és un personatge. Al final la gent que va allà sap que és mentida. I ell ho va dir en una entrevista, que quan veu que la gent no està gravant, doncs al final els atén de bona manera i no
Però una cosa, quan... Si és que és... Jo entenc que és la seva manera de fer
arrenca
màrqueting...
Arrenca la moto.
...de com va el seu negoci, però s'està normalitzant insultar els clients. En quin moment s'ha pogut normalitzar això d'insultar... La... No als clients, és igual aquí, insultar. El simple fet d'insultar.
Perquè la, o sigui, la gent és el que vol realment. No és el que ell vol fer, és el que la gent vol.
Però és el que s'ha normalitzat i no s'hauria de normalitzar insultar la gent.
Ja, però bueno. S'està forrant. És un crac.
I al final, és que al final, és això, la gent vol anar allà perquè els agrada i ho han normalitzat ells. Al final, sí, entenc que hi ha gent des de fora que ho veu malament. Però la gent que va allà és perquè li agrada. I, bueno, personalment penso que doncs, anar a un lloc on s'ha insultat, doncs al final vaig a la casa de la persona que em cau malament i ja està. Però, bueno, cadascú amb les seves coses.
A veure, doncs, jo, sincerament, sobre això, penso que no està malament. Ja com deies tu, bé, no em sembla normal que s'estigui normalitzant insultant els clients. És com si ara normalitzo... que me'n vaig a un país nou i comencen a fer un tiroteo i la gent com si res.
Bueno. M'agrada la comparació.
Duríssim. Doncs, deixant aquesta polèmica de costat, quin tipus de streamers o youtubers veieu?
El Jordi Wild. I punto, i punto.
Jo estic veient ara el Bitey Bite. Uf, que és un... de Fuenirola.
Jo la veritat és que gaire youtubers no veig. Jo miro més per YouTube, per exemple, vídeos de Fórmula 1 i sí que entrevistes a Fórmula 1, coses així sí, però youtubers en si no.
Jo doncs no consumeixo tants streamers ni youtubers, però sí que és veritat que he vist alguns com era Auronplay, l'Ibai, aquests dos m'agraden molt. I sobretot les, sé que és antic, però les trucades de l'Auronplay, les bromes de l'Auronplay...
Jo sé que tots veieu el... Soy Javi Hoyos i seguidme para más al seu.
Jo, doncs, no miro molts streamers ja que no tinc Twitch o alguna altra cosa d'això, però miro youtubers com el Iker Unzu de jocs de terror i etcètera.
Doncs jo la veritat no és que consumeixi molt YouTube o aquestes plataformes, però si a vegades miro algo és sobretot relacionat amb el món de la tecnologia. Doncs continuant aquest tema de streamers, què preferiu, els streamers actuals o els d'abans?
Oh, els d'abans.
Això...
Els d'abans.
Els d'abans
eren molt top.
Els d'ara fan coses que realment... O sigui, no tots, però hi ha alguns que... He vist casos d'alguns streamers dels típics vídeos de top 10 streamers que en su directo han hecho cosas racistas, por ejemplo. I és com, no, sisplau. No.
No, part, ara no tenen res de gràcia. A mi no, no tenen carisma. Abans, pues, el Rubius, el Fernanfloo, aquesta gent em feia gràcia. Ara... Pues, la gent mira el Plex que dona la volta al món i no tenia gràcia el xaval, però el miren.
A més, jo crec que són tots com bastant iguals. És a dir, em sembla que la majoria fan el mateix tipus de contingut i sí que, si en streamers o youtubers, sempre faràs vídeos o directes o coses així, però es podria innovar des de diferents camins i no sempre ha fet tothom el mateix, perquè sempre acaben jugant tots els mateixos videojocs, acaben fent totes les mateixes coses, llavors. Jo crec que ara... és tot molt igual i abans sí que estaven molt... No sé com dir-ho.
Sí, molt, hi havia molta diferència, és, molt sí, contingut variat. Sí, sí.
Ara els youtubers fan vídeos per a nens petits i abans pues, bueno, era més, rots, hi havia sí, més llibertat. Sí. Vale, estaria bé.
Jo la veritat és que prefereixo... més dels streamers que estaven abans, pel fet també de com estaven comentant del contingut, perquè és que ara no em sento molt identificat amb el que fan ni res, i no em sembla ni entretingut, ni una mica.
Literal.
Creieu que un streamer que sigui d'aquí, que acabi de començar, però que sigui d'Andorra, tindria un èxit?
Sí. Bueno, jo penso que... I, de fet, aquí té més possibilitats, perquè pot... Si té contactes, pues es pot relacionar amb youtubers que aquí viuen i tenen molts seguidors. I...
Doncs jo penso que no, perquè al final els que estan aquí en Andorra venen des de fora. O sigui, i ja es coneixien d'abans i ja han vingut aquí amb la fama que tenen. Però si comences de zero, doncs, com tot en la vida, no? Doncs, hauràs de lluitar per poder aconseguir això. Bueno, això és la meva opinió. No sé.
Bueno, i depèn de l'idioma. Si parles... També. Ets un youtuber que parla català, et menjaràs una merda segur. Però...
No crec que algú vagi a consumir el streamer de... d'en Pere, que fa videojocs al Roblox i parla català així, doncs no.
Hòstia, dia les pataques.
Ara anem a jugar al Brookhaven. No, sisplau.
De veritat.
Brookhaven.
Okay. Si vosaltres sigueu streamers o youtubers, què tipus de contingut faríeu?
Jo faria contingut de videojocs o de receptes de cuina. Toma ja. Perquè, o sigui, els videojocs m'agraden molt. I com no sé cuinar, vull aprendre juntament amb la gent que estigui als meus directes. I ja. I seria graciós veurem fer el ridícul mentre cuino i cremo la cuina.
La veritat és que sí, eh? Però després, al directe, no els diguis tranquils, podeu confiar plenament en mi.
No, jo diria lo típic de... Si us plau, no feu això sense un adult responsable.
Literal.
Ni que fossis adulta, tampoc.
Bé, doncs jo crec que com a... no streamer, però... o youtuber o qualsevol cosa, jo crec que el que faria és xisme, sobretot.
Jo, Javi Hoyos.
No, Javi Hoyos. Jo em posaria a parlar amb la gent...
Cronita confirmado!
Sobre les opinions, sobre la nostra sincera opinió. O sigui, agafaria tot el meu grup d'amigues i ens posaríem a... fer... no sé com es diu allò de constructives, crítiques constructives per a la gent.
Durarien 5 minuts.
No.
Després a cuchillo i a la...
Aniríem, vamos, o sigui, jo crec que a tothom que coneixem li diríem alguna cosa. De bon sentit, a molta gent, però...
Hi ha d'altres que s'acagaran a sobre.
Jo seria com gameplay de jocs de terror. Perquè m'agraden.
De terror.
No sé de terror. Deixeu-me en pau, sisplau.
Bueno, jo faria contingut OnlyFans. No. Ahí foto peu. No, que es colla, cocombres. Ahí de la uña roños. No, bueno, faria videojocs, cine, sobretot cine. Ja està.
Ah, això
dale,
estaria bé.
Dale. Buah, ja ves.
Top de les millors pel·lícules del 2025, no?
Literal.
Pura mierda, eh? Sí, sí.
Promociona't, Andrés, promociona't.
No, òbviament no.
Doncs a veure, si jo tinguessi que fer si algun contingut en especial, serien diferents jugades per les CAC.
ASMR recomiendo, yo te veo. ASMR recomiendo, tu.
Sí, sí.
Cascazo.
Un mukbang. jo faria gameplays de videojocs de terror, encara que em cagaria a sobre i no sortiria de l'habitació, però...
De terror o de terror? De terror.
Karen.
De terror.
Surt de l'habitació, sisplau. Fora d'aquí. Ningú et vol.
Get out!
Aquesta cançó es diu Siren Sounds. La cantant és la de McRae i et recomano molt aquesta cançó perquè m'encanta. És una cançó que tinc tot el dia en bucle i que la veritat és que és superxula i és una de les cançons més famoses d'aquesta artista.
I finalment estem a l'última secció on ens preocupem dels teus problemes i solucionem els teus dubtes amb l'ajuda de la psicòloga del crack, la Yolanda. Aquesta tercera temporada seguim col·laborant amb el crack amb la consulta ràpida d'adolescents en crisi que podeu trobar els dimecres al RUSC, però no només per a joves sinó que també per a famílies i professionals. I per això hem demanat a pares i educadors que ens facin les preguntes i no oblideu, si voleu que us ajudem ens podeu enviar les vostres consultes al telèfon 611-842 i a l'Instagram @rusquejanamrna i sense més a dir, continuem amb les preguntes del consultori.
Creieu que les preocupacions de mares i pares s'ajusten realment a la realitat que viuen els nostres fills i filles? O penseu que hi ha certa diferència? Si percebeu que existeix aquesta distància, a què creieu que és deguda?
Què en penseu d'això? Que jo no entenc la pregunta, la veritat.
Jo tampoc, la veritat. Si els pares són molt protectors sobre els seus fills, jo crec que sí. Ah, sí, estic parlant al micro. Jo crec que sí que els pares són sobreprotectors perquè ara hi ha més perills de drogues, amfetamines, tot això. No, no, perdó pel vocabulari, però és veritat.
Vale, creo que lo he pillado.
Lo dijo el que dijo OnlyFans.
Exacte. Era lo de que els pares, que les pors que tenen respecte als fills són reals.
Trobo que realment depèn, perquè per aquí a Andorra hi ha problemes que sí, han crescut, però no són tan greus com per ser sobreprotector. Ja després ciutats molt grans on siguin aquests problemes ja estan molt evolucionats i són massa diaris, llavors sí que seria una mica lògic que estiguessin sobreprotectors els pares.
Val. Jo us volia preguntar què penseu de quin creieu que sou les pors que tenen els vostres pares amb vosaltres?
Els meus pares són bastant liberals i això, però a vegades quan surten a les notícies coses sobre coses perilloses com segrestacions i aquestes coses, es preocupen per mi i a vegades no em deixen sortir per causa d'aquestes coses.
Els meus pares, la veritat, es preocupen sobretot de la gent que hi ha al carrer més que res, perquè no saben el que... Sobretot ara, actualment, no saben el que pots trobar. Pot passar de tot. Clar, ells el que sempre em diuen és que vagi amb molt de compte amb la gent i que no em fiqui jo en problemes.
No, també que sembla que Andorra sigui Barranquilla, que no hi ha aquí tampoc una delinqüència que flipes, saps? Tu què en penses, Yolanda?
Bueno, jo us volia... És molt interessant això que dieu. Les vostres famílies estan preocupades pel que us pot passar al món digital?
Sí, perquè almenys en el meu cas, la meva mare veu moltes notícies de coses que passen a gent de la nostra edat i es preocupa perquè sap que jo no faria res, però que no sap com és l'altra gent. És a dir, sap que jo no faria res, però no sap si l'altra persona pot fer alguna cosa.
Sí, a vegades es preocupen perquè alguns de nosaltres som molt innocents per enterar-nos d'aquestes coses i llavors es preocupen perquè potser no sabem el que estan intentant fer la persona de l'altre costat de la pantalla.
Clar, i us ajuden a poder identificar, a tenir recursos, no? A tenir alguna estratègia. Creieu que això els adults ho fem?
A veure, no, en veritat no podem controlar molt bé. Els pares no tenen un control realment sobre el que fem a internet, perquè al final tu pots ser, per exemple, fer un control parental, però el teu fill perfectament pot agafar l'Instagram, parlar amb qui vulgui, plan, i no ho pots controlar com a pare. Ja està.
Clar, i el que passa al carrer?
No, també.
Tampoc, no?
No, ja.
Però vosaltres creieu que és exagerat la preocupació de les famílies?
No.
Que estem una mica així massa preocupats, els adults?
No, és entendible.
Sí?
Sí.
Sí.
Bueno, passem al següent àudio.
Per què em fa tan vèrtic el futur?
Perquè
és sincer, no saps què faràs, de què treballaràs, amb qui coneixeràs, quines amistats perderàs...
La pensió serà un sugus.
Ja ho veus, jo també tinc por al futur perquè ara mateix estic com, no diré la casilla de salida, però estic a un peu de la universitat i tinc molta por. Ai, la pau! Ai, la pau!
Si no, sempre està a l'obra.
No, literalment, em faré obrera.
No, que cobrem una pasta, luego. O sigui, una locura.
Jo la veritat és que també no és por al futur, és com vèrtic, perquè no saps mai el que et pot passar ni siquiera demà. És a dir... nosaltres ara mateix estem aquí i molts de nosaltres, bueno, la Vera i jo, d'aquí poc marxarem ja a la universitat i no saps si t'agradarà la carrera que has escollit, si és el que et pots dedicar de veritat, si acabaràs dedicant-te a això. No sé, jo ho veig des d'aquest punt. Uh-huh.
Tu veus negre, no? El futur.
No, jo us volia demanar si els adults, un altre cop amb això, si els adults us transmetem molta esperança en el futur. o poca?
Jo és que tinc la sensació que els adults pensen que mandarem a aprendre ben el futur dels adolescents, però bueno.
I alguns professors intenten com calmar aquesta ansietat de... De la Pau. Perdó que m'he sentit tan, d'acord? És que avui he tingut com una prova de Pau i
m'he quedat morta. És un moment molt important, les Pau. Oh, ja és veus. Molt important i molt estressant.
Tu què penses, Nuno?
Jo, la veritat, tipo, no em dona aquesta sensació una mica de vèrtic, que és que també els dies se'm passen massa ràpid, per exemple. I, clar, no, jo com a tal la noció del temps no la tinc molt ben feta, per dir d'una manera. I, clar, no tinc tant vèrtic més que res, perquè potser ara dic, uix, què faré en 2 anys? I potser que demà ja han passat 2 anys, per mi, saps?
Sí, sí.
Penso que... doncs a mi també em fa una mica de por perquè no sé què passarà demà o si demà els meus somnis ja no s'han complert o aquest tipus de coses. I tinc por de començar a batxillerat ja que em falten 2 anys i ja tinc una mica de por.
Avui estem estudiant i demà treballant en un durum, a lo millor. Bueno,
en un shawarma.
O venent creps i tractant bé a la gent, no se sap, no?
Uf, competència ahí.
Shawarma.
Totalment. Le vamos a arruinar el negocio. Bueno.
Bueno, jo crec que el futur ens fa una mica d'angoixeta a tothom, no?
Sí, sí.
Sí o no? Sí. En general? Perquè com que no se sap,
sí,
no? I a
sí.
més és com que s'exigeix que ja tinguis molt clar el que vols fer i tot això, i és molt difícil, no?
És que és això, és que ens fan escollir des de bastant... per exemple, des que entres a batxillerat ja et fan escollir què vols fer.
Clar.
Per centrar-te en una cosa. Llavors ja comences a decidir el teu futur i no saps si t'agradarà.
Clar, i és normal no saber-ho. I ha de ser així, perquè no pot ser d'una altra manera, no?
Val, bueno, la següent pregunta seria... Seríeu capaços de tenir una relació poliamorosa? I, bueno, aquí jo em fico una mica de mala hòstia, però, bueno, no passa res, vinga.
Per què?
Per què? Per què? Parla.
Bueno, perquè jo opino que per aguantar cuernos, pues...
Ai,
ahí está.
Els gelos.
Jo penso que... No, però he sentit que al final estàs acceptant que et fiquin els cuernos, en plan, al final. Jo és el que penso, en plan, rotllo, si estàs amb algunos, per estar amb altres persones, perquè per això estàs ahí... T'has suelto ahí, te quedas soltero y lo que quieras, ya está.
Pero estás confonent una relació oberta amb una relació poliamorosa.
Oberta, però que tu no s'avanteses.
No, però poliamorosa és que també estàs amb
sí,
diferents persones.
Sí, estàs amb 2 persones, però els dos estimeu a aquella persona també, saps?
Ja, però segurament tu proposa a l'altra persona i l'altra persona per molestar amb aquella persona accepta, però a lo millor no li fa ni gràcia, això.
Jo considero una relació poliamorosa que sigui com 3 persones, ja. Si són 6 persones, penso que ja...
Allà és una cosa rara,
eh? Una cosa rara. O sea, jo penso, 3 persones, d'acord, és la seva vida, perquè tinc que comentar-la, però 6 persones o 7...
Però vosaltres no. Ho faríeu o no?
No,
per mi és de calzonazo, la verdad. Però bueno...
I coneixeu algú que tingui una relació poliamorosa? Us n'han parlat?
No. La veritat és que no.
Això era molt millennial.
Bueno, és que en les relacions poliamoroses és imprescindible l'acord de tothom, no? Com dèieu abans, no? Si un està sentint que li posen les banyes, llavors no t'hi posaràs en una relació poliamorosa. Però és veritat que la gestió dels gelos és molt important en el poliamor. Perquè és molt natural sentir gelos. I, de fet, és, inclús diuen que és saludable, no? Però també és imprescindible fer un treball, no?, de resignificar-lo. I
però,
és com...
Però jo crec que en aquest tipus de relació no pot existir la confiança, perquè al final tu, a lo millor, t'està dient que està amb aquesta persona, però si no t'ho diu, a lo millor pot estar... Sí, ja, està disposada a estar amb una altra persona que no sigui amb tu. Bueno, a part de tu.
És molt important la confiança. Claro. És molt important aquest concepte. I per això les relacions poliamoroses tenen un treball imprescindible de parlar obertament dels acords que es prenen i revisar els acords constantment de les relacions. Perquè, a més, no tots els vincles en una relació poliamorosa són sexuals. No tenen per què. No? Llavors pot ser un vincle familiar, pot ser un vincle més emocional, l'altre vincle més sexual. Llavors els acords són imprescindibles.
Bueno, com veig que tothom vol parlar, canviem de pregunta. Què faig si tinc 15 anys i un noi de 19 anys m'ha demanat per sortir?
Hi ha una pregunta abans. Fer-la.
Però és que no da tiempo. Se siente. Vamos a interesante. Merci.
Què faig si tinc 15 anys i un noi de 19 m'ha demanat com pedofilia, no? Són això?
Sí, sí, eh? Sí, això no està prohibit per lleis.
Jo coneixo bueno, TikToks que diuen si tens 18 el teu màxim és 16, si tens 15 el teu màxim és 13, coses així. Però... 15, 13, sí.
Com persona de 19 anys diré que això jo no ho veig normal, la veritat, però bueno, al final cada un...
Tu sortiries amb algú que té 15 anys, Andrés?
No, la veritat que no.
Això ho parlem ja.
I per què?
Perquè és una menor. El Andrés aquí ja té barba.
Barba no tengo, bueno, ojalá.
Jo tinc barba i, no, i encara no he fet ni el 16, por favor.
Clar.
En esto es una... Dame un poco de eso. No, bueno...
Però per què creieu que és algo tan impensable?
Perquè, bueno, pots parlar?
No, jo no li volia.
També entra el tema del consentiment i el nivell de manipulació que pot tenir una persona de 15 anys, perquè al final... Bueno, es diu que amb 15 anys no tens com... com es diu? No sé com explicar-lo.
El consentiment a Andorra no són 14.
Vale. Entonces ya...
A nivell legal.
Vale.
Però, la diferència d'edat, com dèieu per aquí... influeix.
Sí,
perquè potser aquella persona de 19 té més experiència i podria manipular la persona de 15 anys, que seria més innocent, per fer coses que ell no voldria o ella no voldria.
Realment, jo no estic a favor, però ens estem queixant d'això mentre un dels nostres coprínceps, la seva dona, era la seva profe de francès.
Bueno, millor canviem de tema que ens tanguen el programa. Moltes gràcies per la secció del consultori.
Aquesta cançó, aquest temazo que esteu escoltant es diu Sugar Talking de Sabrina Carpenter. Jo la recomano bastant, la podeu trobar a l'Spotify en l'àlbum de Man's Best Friend. I doncs és, bueno, és increïble i he escollit aquesta cançó perquè és la meva preferida de l'àlbum.
Moltes gràcies, Joli, per acompanyar-nos avui. I fins aquí el primer episodi de l'any. Esperem que hagueu gaudit molt aquest programa de l'inici d'aquest any 2026. Gràcies per escoltar-nos i per enviar-nos les vostres preguntes. Recordeu que ens podeu escoltar com a podcast a Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, iVoox i, sobretot, rdva.ad. També ens podeu visitar al RUS, situat a l'estadi comunal Joan Samarra Vila, d'Andorra Vella. I, per últim, seguir-nos en Instagram, @rusquenyanomrna. I, finalment, una última pregunta per acomiadar-nos. Creieu que si us feu famosos, portaríeu bé la fama? Jo penso que no. Sincerament que no. Amb els haters i tot això.
Jo, personalment, sí, ho portaria bé, però amb psicòleg.
Jo crec que es podria arribar a portar bé, però has de tenir una mentalitat i una salut mental molt forta per arribar a no... que a fer que no t'afectin les crítiques, per exemple, o...
Jo, la veritat... és que si a mi de per si ja em costa com una mica socialitzar, imagina, i no em puc ni imaginar ser famós. Jo no podria gestionar més que res.
Jo no, perquè no tinc paciència i aguantar tanta gent junta ja és impensable per a mi.
Doncs no ho sé, doncs no m'ho he plantejat, però ara mateix diria que no, ja que segurament m'estressaria bastant i m'agobiaria amb tanta gent.
Sí.
Ja està. Un vocabulari més ric, sisplau.
Madre mía.
Ja ves.
Un lèxic.
Vinga, va. Fins més que bé. Més que bé?
Fins al més que bé.
Fins al més que bé.
Adéu.
Terror.